Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Jordi Cuixart reclama generositat a l'independentisme i diu a tot aquest col·lectiu que no s'han de fer públics més retrets. És en una entrevista al president d'Òmnium Cultural que ha difós TV3 i que ha estat resposta per escrit des de la presó. Cuixart diu que si els dirigents independentistes són condemnats, faran una crida a la mobilització. Tot això el dia en què es compleix un any de l'ingrés en presó preventiva dels Jordis, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. I en una entrevista exclusiva a Ràdio Estel, la parella de Cuixart, Txell Bonet, ha destacat que la por és el pitjor enemic perquè, si cau, haurà guanyat, diu, la repressió. En aquest sentit, diu que Jordi Cuixart està tancat, però també diu que cal seguir reivindicant que porta un any en aquesta situació i seguir demanant la seva llibertat. Destaquem altres temes de l'actualitat. El govern espanyol portarà al Tribunal Constitucional la reprovació del rei aprovada dijous passat pel Parlament de Catalunya. La vicepresidenta Carmen Calvo ha confirmat des del Congrés dels Diputats que serà en el Consell de Ministres d'aquest divendres quan l'executiu de Pedro Sánchez aprovarà la presentació d'aquest recurs d'inconstitucionalitat. Destaquem també que el president francès Emmanuel Macron ha canviat 4 ministres forçat per les dimissions i per la pèrdua de popularitat. Després que presentés a principis de mes la dimissió al ministre de l'Interior Gerard Colom, també ha decidit canviar els ministres d'Agricultura, Cultura i Cohesió de Territoris. Encara destaquem que Josep Borrell ha decidit convocar l'ambaixador belga per tercera vegada en menys d'un mes. El diplomàtic Marc Alcoen ha tornat a ser convocat a causa, segons diu el govern espanyol, de les reiterades desqualificacions que el president del Parlament flamenc, Jan Peunams, fa públiques en la seva qualitat institucional, segons diu el comunicat, i que actua d'aquesta manera contra Espanya. En plana cultural, a les 8 del vespre, al Saló d'Actes de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts, a Barcelona, el passeig d'Isabel II, número 1, acull un concert amb el tenor Eduard Mas i la pianista Marta Puig. Interpretaran obres, entre altres compositors, de Richard Strauss, Francis Poulenc i Frederic Mompou. A les 8 del vespre, com us dèiem, al passeig d'Isabel II, número 1, de Barcelona. I finalment també destaquem i recordem que ahir moria Javier Velasco, biblista, ha estat enterrat aquesta tarda després d'una missa exequial que s'ha celebrat a la parròquia de Santa Magdalena d'Esplugues de Llobregat. Fins aquí l'actualitat, de seguida al Mirador. Avui parlarem del problema del malbaratament alimentari i de la necessitat d'erradicar la pobresa amb motiu del Dia Mundial de l'Alimentació avui i del Dia Internacional per l'Erradicació de la Pobresa, que és demà. Abans, el pensament del dia amb Francina Alsina, presidenta de la Taula d'Entitats del Tercer Sector.
No sabem el que val la salut fins que la perdem. És un tòpic que hem sentit cents de vegades i el podríem convertir en no sabem el que val la llibertat fins que la perdem. Què en sabem de com es viu dins de les presons? Realment, aquestes compleixen el seu objectiu, que és el de treballar perquè la persona, quan surti, pugui sentir-se integrada socialment? O aquestes fan tan sols una funció punitiva? Després d'haver visitat a un amic empresonat per les seves conviccions i que ha fet el comentari següent: ara sé que quan anem a un altre país, el que hauria de ser imprescindible per conèixer la seva qualitat democràtica seria visitar les seves presons. No puc deixar de pensar en què n'esperem com a societat. Volem tan sols el càstig o volem que les persones puguin tenir una nova oportunitat a la vida?
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us reserva per als dimarts a 8:15 del vespre un temps de diàleg, mitja hora per compartir l'experiència religiosa des de la seva diversitat, amb testimonis de persones creients, activitats de les diverses religions i una mirada completa de les creences que parlen, escolten i es coneixen. Temps de diàleg, un programa de les religions al servei de la pau. Us esperem els dimarts a 8:15 del vespre a Ràdio Estel.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Dissabte 30 d'octubre, a partir de les 11 del matí, el Santuari Ecològic de Gallifa commemorarà mossèn Dalmau dins del nostre 32è aplec. Dipositarem les seves cendres al mateix santuari seguint la seva voluntat i comptarem amb la intervenció d'Arcadi Oliveres, Ramon Maria Nogués, les actuacions de la Coral Poble que canta i el quartet dels amics de mossèn Dalmau, entre d'altres. També seguirem la seva voluntat amb el dinar groc solidari. Uneix-te a nosaltres el dissabte 30 al 32è aplec del Santuari Ecològic de Gallifa. Més informació al 93 866 1101. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 8 minuts de les 6, salutacions també del Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de la Ruth Carballido i el Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui, Dia Mundial de l'Alimentació, volem analitzar el problema del malbaratament alimentari i també el drama de la pobresa i, sobretot, de la fam, ja que demà també és una altra commemoració important, en aquest cas, el Dia Internacional per l'Erradicació de la Pobresa. Les entitats de la societat civil recorden que no és una qüestió de recursos, sinó de repartiment i de desigualtats, com no ens cansem tampoc nosaltres de repetir. La tasca de l'Aliança contra la Pobresa, del Banc dels Aliments, de Càritas i Mans Unides, per posar només alguns exemples, és no només exemplar, sinó també interpel·ladora i també una crida urgent a totes les instàncies polítiques i del que és el govern del món perquè facin alguna cosa. I això, precisament, és el que ha dit el Papa Francesc avui en un missatge que ha adreçat a l'Assemblea de la FAO, l'Organisme Alimentari de les Nacions Unides a Roma. Ha dit, senzillament, que els pobres no poden esperar, que cal actuar de forma urgent i que manca voluntat política per trobar solucions. Finalment, Francesc assegura, en un missatge que ha llegit el seu col·laborador, Fernando Chica Arellano, que a l'hora de prendre decisions, tots els països són iguals en dignitat. El lema d'aquest any de la Jornada Mundial de l'Alimentació és un món amb fam zero per al 2030 és possible. Aquest missatge del Papa, d'alguna manera, va a l'arrel directa del que pot i ha de ser la solució a un problema dramàtic que la mateixa humanitat s'ha buscat. Obrim la nostra taula, el nostre col·loqui. Ens acompanya aquí a l'estudi de Ràdio Estel el president de Mans Unides de Barcelona, Joan Martí Llobet. Senyor Martí Llobet, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Com està?
Molt bé, estupendament.
Molt bé. Després d'aquesta gran campanya que es va fer per difondre l'hospital de Gambo, a Etiòpia, amb la presència aquí del seu director, el pediatre català Iñaki Alegria, doncs Mans Unides continua amb la seva tasca diària, no?
Sí, sí, seguim amb la campanya, perquè encara està aquí l'Iñaki amb nosaltres, no marxa fins la setmana que ve.
Ah, molt bé, fantàstic.
I estem treballant, donant el seu testimoni, que és una eina molt bona perquè la gent se'n doni compte realment del que passa en el món sud.
I tant. Missioner és el nom d'aquesta campanya. Supermissioner, perdó. Sí, sí. Estem precisament a la Setmana de les Missions de l'Església, sí. Aquest diumenge és el Domun, i aquesta campanya Supermissioner és també una interpel·lació a tothom, perquè sàpiga que moltes vegades, si aquí ens ho deia en directe en aquest programa ara fa uns dies, Iñaki Alegria, si algunes mares tenen com a problema quin nom li posen al fill o quina roba li donen, allà, doncs, el problema a Etiòpia moltes vegades és sobreviure la mare i el fill. Això és molt... Vaja, és terrible.
La seva obsessió, per dir-ho d'alguna manera, és pregar a Déu perquè no morin en el part. Perquè la situació allà és molt complicada a l'hora de néixer la criatura.
I bé, si alguna entitat del món pot fer seu el lema del Dia Mundial de l'Alimentació aquest any, és Mans Unides, precisament, no? Un món amb fam zero per al 2030 és possible. Això és un objectiu del mil·lenni que cal anar assolint, si es pot.
La pregunta que jo em faig és si el lema aquest acaba amb interrogant o acaba en punt. Perquè no és el mateix dir un món amb fam zero pel 2030 és possible o és possible.
En principi, el lema és en punt, eh? Em sembla que l'hem vist sense interrogant, però
segur.
En tot cas...
Però jo, personalment, me'l poso amb interrogant.
Se'l posa amb interrogant. Ens acompanya també uns minuts en aquest inici del col·loqui d'avui aquí en el Mirador, Míriam San José, que és educadora social de l'Hospital de Campanya de l'Església de Santa Anna de Barcelona. Míriam San José, bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Bé,
gràcies
a vostè també per haver-nos acompanyat uns minuts. No ens oblidem que existeix des de fa un any i mig i obrint cada dia, em sembla que de 8 del matí a 8 del vespre aproximadament, l'Hospital de Campanya, que és una manera d'atendre aquestes emergències dels pobres que no poden esperar, com ens ha dit avui el Papa. Com està ara mateix l'Hospital de Campanya? Què ens diria?
Doncs està molt mogut, com sempre, el ritme no s'atura. A l'Hospital de Campanya tots els dies estem oberts. I tot i que no som un menjador social, sí que una miqueta intentem cobrir, com bé deia, aquesta necessitat, aquesta emergència sovint d'alimentar no només l'ànima, sinó també l'estómac, no? I estem en plena lluita, podríem dir.
En una iniciativa com aquesta vostra, com es pot viure el Dia Mundial de l'Alimentació? Què diuen vostès, per exemple, quan algú els pregunta, no? Existeix aquí un Dia Mundial de l'Alimentació, però no se solucionen els problemes.
No soluciona. Perquè sí que és cert, ara que escoltava una miqueta les persones que estaven amb vosaltres a l'estudi, sí que és cert que Barcelona, és a dir, no és el mateix la realitat que es viu a països llunyans, com a una gran ciutat on una persona que està vivint al carrer podent no es mor de fam, però no es gaudeix d'una bona alimentació. De fet, sovint el menjar que es disposa és doncs, de baixa qualitat, molts sucres, difícilment pots obtenir proteïnes o fruites o verdures, costa molt poder garantir una alimentació, diguem-ne, digna, no? I completa. I això sovint afecta molt a la salut d'aquestes persones. Per tant, una alimentació, però com Déu mana, no? Podríem dir. Aquest és el gran repte, també, que tenim aquí a les ciutats grans,
sí.
A les persones que viuen al carrer.
I en això també hi ha una tasca important d'una entitat com és el Banc d'Aliments, que segur que us ajuda molt.
Sense el Banc dels Aliments no seria possible donar sortida a aquestes persones a nivell alimentari, i el cert és que són moltíssims els establiments o els hotels o els restaurants o els supermercats que cada dia han de llançar els seus excedents, no? I creiem que s'hauria de trobar solucions, perquè són enormes els nombres de tonelades que cada any es llencen i es malbaraten. I alhora tenim per altra banda un munt de gent que no pot accedir a l'alimentació, o si més no pot accedir a una alimentació saludable. I per tant, aquí hi ha una contradicció que hem de poder solucionar. Estic segura que aquest repte el 2030 l'hem d'haver assolit.
És una de les contradiccions importants, després de la gran contradicció de tenir recursos al món i no repartir-los bé. Però, d'alguna manera, estem repartint-los malament quan llancem moltes vegades allò que sobra.
És insultant que saber que cada dia es llença aquest menjar quan altres persones els hi fa tanta falta. Per tant, hem de trobar les solucions. Hi ha d'haver voluntat política, hi ha d'haver voluntat per part de les empreses privades de posar-hi solució, perquè per part de les entitats hi és aquesta voluntat. De fet, les entitats cada dia se'n van a passejar per totes les panaderies i supermercats per anar-los a recollir, no? I poder també podrien posar facilitats a aquestes empreses.
I tant.
I bé, sort del Banc dels Aliments.
I tant, i tant. Però està bé que es vagin fent coses i que tots anem agafant consciència sobre no llançar menjar i, si ens en sobra, repartir-los. Sabem, tots podem tenir algun veí, alguna veïna, algun conegut, o un forn de pa que després distribueix també allò que els sobra. Hi ha moltes possibilitats, i l'Hospital de Campanya, des d'on ens ha parlat avui Míriam San José, a l'Església de Santa Anna. Tornem a connectar d'aquí uns moments, però de moment li agraïm la seva presència uns minuts entre nosaltres. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau. Passa un minut. Un minut és el que passa ara d'un quart de set. Senyor Joan Martí Llobet, bé, el problema de l'alimentació dona una mica volta sobre el mateix, però no per això deixa de ser important el que expliquem i denunciem.
Home, és molt important denunciar la realitat de les coses, perquè amb frases, lemes i objectius anuals no se soluciona el problema. Uh-huh. Jo penso el que deia la Míriam, no solament són els supermercats els que no tenen cura de poder aprofitar molt el menjar que es llença, sinó que a nivell personal ens ho diria que plantejar-ho tots. Uh-huh. Perquè el nen que deixa, el nen o l'adult, que deixa un menjar al plat a l'hora de dinar, a l'hora de sopar, o allò de la nevera que no t'agrada i van passant el dia i al final no llences, no? Uh-huh. Tota aquesta actuació a nivell personal és com tenim que solucionar els temes. Jo recordo molt el lema nostre, nosaltres cada any Mans Unides té un lema. I el lema de l'any 2016 deia que al món no li fa falta menjar, el que li fa falta és gent compromesa.
I tant.
I això també és un molt, molt motiu de compromís, el que si guardem nosaltres de menjar i després els supermercats i tot el que vulguis. La diferència que deia ell ara d'aquest món nostre en el món sud és abismal, que si vols en podem parlar d'aquí una mica.
No, i tant, no, però està bé. No, cap problema que s'hagi allargat una mica, senyor Martí Llobet, però anirem per parts en l'anàlisi que fem avui. Hem de dir que el Banc dels Aliments fa una gran feina i avui, a més, per cert, això és notícia del dia, s'ha presentat a nivell de tot l'Estat el gran recapte, que serà aquest any els dies 30 de novembre, divendres, i el dissabte 1 de desembre, i en alguns llocs també el diumenge 2 de desembre. Per tant, prengueu nota, sobretot si voleu fer de voluntaris, en tornarem a parlar, però avui, coincidint amb aquest dia de l'alimentació, s'ha presentat el gran recapte, que a Catalunya és una mica pionera, aquesta iniciativa. I bé, com sempre, amics oients, tenim la pregunta del dia. Podeu respondre-la a través de radioestel.cat. Sabem que molts ja ho heu fet, tenim dades, però animeu-vos a seguir fent-ho fins a tres quarts menys cinc, que és quan acabem el programa. Ruth, bona tarda.
Bona tarda. La pregunta del dia és la següent. Serà possible una futura erradicació total de la fam al món? Podeu respondre una de les tres següents opcions. Com a primera opció, sí, amb la col·laboració, la solidaritat i la gestió de governs missioners i altres instàncies. Com a segona opció, només en part, però crec que es pot millorar molt la situació. I com a última opció o no, els mecanismes que provoquen la fam són massa poderosos.
Gràcies, Ruth. Ja pot comprovar el president de Mans Unides que ho hem formulat en forma de pregunta també nosaltres. Això serà possible, sí, en el sentit purament interrogatiu.
Sí, sí, sí.
I els oients estan una mica pessimistes. De moment guanya la tercera opció, el no, perquè els mecanismes que provoquen la fam són massa poderosos. No és possible una futura erradicació, almenys no ho veuen així. 55%, un 36% pensen que només en part, però que es pot millorar molt la situació. I saludem en aquests moments, quan passen 4 minuts d'un quart de set, una altra protagonista, una altra col·laboradora que analitzarà la situació de l'alimentació i del seu repartiment al món i també la lluita contra la pobresa. Tenim una representant de Càritas, la seva responsable d'acció social i també d'alimentació, Mercè Darnell, de Càritas Diocesana de Barcelona. Bona tarda.
Hola, Hola, bona tarda.
Bé, quin missatge donaria Càritas, a banda del que ja ha dit moltes vegades, en aquest Dia Mundial de l'Alimentació i també en la celebració de demà contra l'erradicació de la pobresa?
Com a Càritas realment creiem que l'objectiu de desenvolupament sostenible, que és el de l'alimentació, no podem deixar de lluitar-hi a nivell mundial. Però a casa nostra també pensem que l'alimentació ha d'anar relacionada amb les altres necessitats bàsiques que tenim. No podem erradicar la fam si no tenim en compte també a casa nostra el problema que tenim de vivenda o de l'atur precari, perquè moltes vegades les persones no es poden alimentar perquè amb els diners que guanyen, amb prou feines poden pagar l'habitatge i amb el que guanyen no és suficient per viure. Vull dir que erradicar la fam està a les nostres mans i també tenim en compte les altres realitats de pobresa, com deies, que estan al nostre voltant. No?
Uh-huh. Càritas, a diferència de Mans Unides, però fa una feina complementària, es dedica a aquesta atenció més de proximitat, però que moltes vegades és global, també, perquè tenim persones que venen de lluny, que venen de l'Àfrica, que busquen un refugi aquí i necessiten alimentació. També demanen feina, però l'alimentació és bàsica.
Sí, és evident que nosaltres aquí, a Barcelona, a Catalunya i a l'Estat espanyol, estem atenent cada dia a moltíssima gent que fuig de situacions de conflicte en el seu país, en situacions greus de pobresa, i que venen a casa nostra de qualsevol país del món. I no podem oblidar la realitat frapant que mou a la gent a desplaçar-se cap a casa nostra. I l'alimentació la cobrim cada dia, sobretot amb ajuts econòmics, no? Perquè creiem que la gent ha de poder anar a comprar a les tendes que té més a prop. I també pensem que és molt important que hi hagi realment accés a l'alimentació saludable, no? Fruita i verdura, en tots els barris. A vegades hi ha persones que viuen en barris on no hi ha supermercats realment que puguin disposar de fruita i verdura. També creiem que tots els súpers i totes les tendes de barri cada dia podríem posar a l'abast dels ciutadans, abans de tancar, per exemple, tot allò que realment veuen que hauran de llançar. Jo crec que avui en dia, només que totes les tendes dels barris que venen producte, diríem, de caducitat propera, posessin a prop de la gent més vulnerable, a un preu molt reduït, tot el que veuen que no podran consumir, podríem matar dos pardals, no?, d'un tret, el que diem. Doncs evitaríem el malbaratament, que és molt important, i la gent es podria realment satisfer les necessitats per pocs diners. Això crec que està a l'abast de tots.
Mm-hmm. Doncs moltes gràcies, Mercè Darnell, de Càritas Diocesana de Barcelona, per haver-nos atès. Precisament hem sabut aquests dies que a nivell de Càritas Catalunya hi ha una campanya en col·laboració amb uns magatzems de Caprabo, precisament amb motiu del Dia de les Fruites i les Verdures, em sembla, si no recordo malament, aquest divendres, i durant tota la setmana vinent també ajudant Càritas i moltes necessitats alimentàries que poden tenir moltes persones. Sempre és bo també l'alimentació, però de qualitat. Una mica tots estem dient el mateix, no? Els sucres o la mala qualitat els hem de substituir per una alimentació més sana en general, però clar, molta gent és que no té res, ni sucre ni res.
Sí, però a casa nostra és cert que hi ha gent que no té res, però també hi ha gent que té accés a productes però que no són saludables. Pensem que
això mateix, sí.
És més econòmic comprar un producte de mala qualitat que no productes que realment són saludables. Vull dir que nosaltres aquí, que no hi ha potser com a països que realment hi ha una sequera i no hi ha res que menjar, aquí hem de lluitar també contra... En la pobresa va relacionada ara també amb l'obesitat, no? I hem de lluitar per una alimentació saludable, sana, de proximitat i assequible. I això està a les nostres mans.
Gràcies novament, Mercè Darnell, de Càritas Diocesana de Barcelona. Bona tarda i fins una altra.
Bona tarda a vosaltres, gràcies.
Són 6 minuts i mig els que queden perquè siguin 6:45. Seguim acompanyant-vos en directe. Això és el Mirador de l'Actualitat, a banda de la presència de l'educadora social Míriam San José i de la representant de Càritas Barcelona, Mercè Darnell, ens acompanya a l'estudi 1 de Ràdio Estel, el president de Mans Unides a Barcelona, Joan Martí Llobet. El tema de l'alimentació l'hem presentat com un problema d'aquí, però Mans Unides ja sap molt bé que en els, no sé si són 200 o més projectes que té arreu del món, l'alimentació també és una línia de continuïtat d'aquesta problemàtica.
600 projectes.
600, disculpi. 600. Potser m'estava referint a algunes diòcesis. No, 600, gràcies.
600 projectes arreu disculpi. Del món que normalment financem, i tots són projectes sobre desenvolupament, que és on treballem nosaltres. No, però és clar, el tema de la fam, i abans ho ha dit la Mercè, de Càritas, aquí hi ha problemes de que la gent compra de vegades allò que els seus diners arriben. Ara imagineu-vos la realitat del Monsut, no? Que és que no tenen ni diners per anar a comprar això. Llavors, et lleves el dematí, ahir ho deia l'Iñaki Alegria en una xerrada que vam que va donar en una parròquia d'aquí a Barcelona, i ho deia, no? La pregunta que es fa a molta gent, i sobretot allà on ell viu i treballa, és: què menjaré avui? I això és tota una cadena, perquè si no menges estàs mal alimentat, estàs desnutrit. Si estàs desnutrit et poses malalt. Si poses malalt necessites un cuidado de metge, que tampoc tens diners per poder-lo portar a terme. I després aquí incloure-hi l'educació. Si els nanos i les nenes que tindrien que educar-se pel problema de la fam tenen que fer treballs i anar a buscar aigua on sigui, perquè això d'aquí, per poder sobreviure, quan la seva dignitat seria viure igual que tenim nosaltres, aquesta sort d'haver nascut aquí a Barcelona i que vivim dintre de les nostres possibilitats, jo diria que molt bé. I llavors ells, la seva realitat era aquesta, no? Què menjaré avui?
Sí, aquesta és la problemàtica. I què menjaré avui és el que es planteja molta gent que va a la parròquia de Santa Anna des de fa més d'un any i mig en aquest hospital de campanya. Tornem a connectar-hi perquè ens acompanya també uns moments breument Xavier Morlans, teòleg, sacerdot, adscrit precisament a aquesta església, la de Santa Anna. Mossèn Xavier Morlans, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies. Primer de tot, felicitats, amb una mica de retard, per la lliçó inaugural que vostè va fer fa uns dies a la Facultat de Teologia de Catalunya. Va anar bé, no?
Sí, va anar bé. Moltes gràcies.
De res. Bé, com abans hem parlat amb Míriam San José sobre l'hospital de campanya, i com es viu aquesta realitat de manca d'alimentació entre les persones que hi passen? Donaria per parlar-hi molt, oi?
Sí, la veritat és que nosaltres, des del primer dia, vivim bastant, com diem els cristians, de la providència. Uh-huh. Per exemple, ara, gràcies a la Fundació Pare Manel, els entrepans que s'obren quan ja ha partit el Camp Nou i quan el Barça perd o empata, es veu que la gent no té tanta gana, llavors ens inunden aquí d'uns entrepans magnífics, no? I és, però 300 entrepans que els congelem per poder donar, no? Sembla que és una mostra de que l'important és fer... Hi ha d'haver la persona que fa de pont, no? Hi ha empreses que llencen menjar, que els hi sobra, i hi ha llocs com l'Hospital de Campanya de Santa Anna o tantes entitats que donen menjar, sí. I el que busquem, si hi ha radioients que estan a la Guait, és les persones que facin de pont, o bé perquè treballen a l'empresa i ho veuen que cada nit es llença menjar, i perquè a través d'un programa com aquest que feu poden conèixer que hi ha realitats, l'Hospital de Campanya, el Cotolengo, Chiringuito de Dios, el que sigui, tantes coses que hi ha aquí en aquest cor de Barcelona.
I tant, i que després serveixen per donar menjar a partir del que a moltes persones els ha pogut sobrar i que alimenten, que salven vides, podem dir, en molts casos, o que fan concebre el futur amb una mica més d'esperança.
Exacte. Sí. Nosaltres, pròpiament, l'Hospital de Campanya, no som un menjador, com hi ha, per exemple, el de les missioneres de Calcuta, a la pròpia Sant Agustí, o els menjadors que es menja molt bé de municipals de Barcelona, però la nostra vocació és que el que dorm al carrer durant el dia pugui tenir un lloc que se senti a casa, senti l'escalf de la llar. Però, és clar, donem un esmorzar, que són 120 esmorzars, i donem un berenar de 3 a 4.30, no? I donem segons el que ens ve, no? Un dia serà entrepans, l'altre dia serà bulleria, el cafè amb llet, però l'important és poder escoltar els que estan atesos. Però jo entenc que hi ha llocs de la ciutat i del món on realment el problema de la fam és més urgent i, clar, plantejat a escala internacional, és una vergonya que es llenci tant menjar quan hi ha per tots, no?, com diu el Papa Francesc.
Ho recordava fa pocs dies, precisament. L'Església de Santa Anna també hem de dir que és notícia aquesta setmana perquè és l'únic temple de Catalunya on hi ha una relíquia del nou sant Òscar Romero, i aquest dissabte hi haurà una taula rodona i després una eucaristia presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistac a les 8 del vespre a l'eucaristia. Ho dic per si algú que ens escolta està interessat a venerar per primera vegada el nou sant Òscar Romero.
Tenim una estàtua d'ell, de tamany quasi normal, i tenim una relíquia, la pàlia, allò que es fa servir per cobrir el calze perquè no entrin mosques, que va quedar ensangonat i a través d'una història que ara no podem explicar ens ha arribat. Efectivament, dissabte que ve, dia 20, hi haurà una taula rodona a les 6:30 de la tarda aquí a Santa Anna amb Sor Lucía Caram, Caram, quina monja.
Sí.
I hi haurà també l'Arcadi Oliveres i el Gerardo Pisarello, el número 2 de l'Ajuntament, que és argentí incardinat a Catalunya, com la Lucía Caram.
Sí.
I sembla que la figura d'Òscar Romero doncs, és significativa, no? Moderarà el pare Xamar, que és el jesuïta fundador dels comitès Òscar Romero, que ara tenen aquí Santa Anna com a seu. O sigui que tota la gent de comunitats cristianes de base, de gent cristians pel socialisme o de sensibilitat, saben que dissabte que ve tindrem festa grossa i, com has dit molt bé, a les 8 l'Eucaristia amb el cardenal Martín Sistac.
Moltes gràcies, Xavier Morlans. El presentem ja abans d'acomiadar-lo com a celebrant d'una missa molt especial, ho torno a dir, tots els diumenges a 8:15 del vespre a l'església de Santa Anna, Santa Anna 29, al prop de la plaça Catalunya.
Sí, si hi ha persones que fa temps que no van a missa o que busquen una Eucaristia, nosaltres cuidem, a part de fer-ho com fan tots els capellans, amb tota la dignitat, cuidem molt la música, unes petites falques, diríem missa per agnòstics o per gent que fa temps que no hi va. Els diumenges a les 7:30 de la tarda, aquí a Santa Anna, tocant doncs, a plaça Catalunya.
Queden convocats.
Gràcies, Ignasi, per la propaganda.
No només faltaria. Doctor Xavier Morlans, fins una altra. Una abraçada.
Una abraçada ben forta a tots.
Adéu-siau. Senyor Joan Martí, president de Mans Unides a Barcelona, com que ens ha dit Xavier Morlans que anava just de temps, no li he permès parlar directament amb ell, però no sé si vol comentar alguna cosa. Tot suma, oi? Tot el que són iniciatives petites o grans en el tema de l'alimentació i la lluita contra la pobresa sempre sumen.
Evidentment que sí. I no sé si ho ha dit la Míriam o ho ha dit la...
La Mercè Darnell, de Càritas, sí.
Mercè Darnell, que la realitat d'aquí és molt diferent de la realitat del món sud en el qual nosaltres treballem. Per què? Perquè aquí, vull dir, aquí potser la gent, i és veritat, no, potser no segur, la gent passa gana. I la diferència que hi ha d'aquí en el món sud és que allà la gent es mora de gana.
Uh-huh.
I són mils els que es moren de gana cada dia. I veus aquestes imatges d'aquests nens pobrets amb aquest aspecte que dius, mare de Déu, des de que neixen estan patint això. Quin avantatge hi ha aquí? Doncs això, si no és la banda d'aliments és el veí, si no és el familiar. I si molt m'apures, doncs el contenidor que hi ha davant d'un supermercat el pots obrir i pots agafar allà quelcom per poder entretenir una mica la panxa, no? Allà no. Allà no ho tenen totes aquestes realitats que tenim nosaltres aquí. I llavors, què passa? Nosaltres, quan es va fundar Mans Unides, ara farà 60 anys, el proper 2019, l'any 1959, les dones d'Acció Catòlica que van fundar Mans Unides, es deia Mans Unides Campanya contra la Fam. I la seva idea era... Bueno, això ho estem organitzant i d'aquí 4 dies estarà solucionat el problema. Uh-huh. I han passat 60 anys, hem fet molta tasca, gràcies a Déu, però la realitat és la que és, no? Uh-huh. I tenim els 821 milions de persones que actualment estan passant fam en el món.
Terrible. Però... Sí, sí.
No, anava a dir que en català a mi em sona molt millor el de la fam en el món, perquè en castellà el de l'hambre... No sé, veig...
Sembla com més quotidià, el hambre que tenemos...
I, en canvi, la fam és algo terrible i algo real.
I tant que sí. Bé, seguim. 3 minuts passen ja de 6:45. Una breu pausa i arribem ja a la recta final del Mirador d'avui en què ens acompanya el president de Mans Unides a Barcelona, Joan Martí Llobet.
Ràdio Estel.
Els dimarts a les 8 de la tarda a Ràdio Estel parlem d'igualtats i drets a Tots Som Iguals. L'espai on Ramon Rion parla de sanitat, temes socials i persones amb capacitats diverses. Tots Som Iguals, els dimarts a les 8 de la tarda a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Seguim en directe. Això és el Mirador de l'Actualitat. Ens acompanya el president de Mans Unides a Barcelona, Joan Martí Llobet. També hem comptat amb la presència de l'educadora social Míriam San José, també de Mercè Darnell, de Càritas Barcelona, i de Xavier Morlans, adscrit a la parròquia de Sant Anna, aquest hospital de campanya tan potent que porta més d'un any i mig treballant i obrint cada dia les portes a molta gent que necessita ser escoltada, i també alimentació, avui Dia Mundial de l'Alimentació. Anem recollint amb el Rafa, que ha entrat a l'estudi. Rafa Sanahuja, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Algunes frases del missatge que ha adreçat avui el Papa a la FAO. Sempre és un missatge molt potent. La diferència és que aquest any l'ha llegit Fernando Chicarellano, però és un missatge del Papa igualment.
Realment és un missatge molt potent, amb molta substància i sense pèls a la llengua. A mi m'agrada molt, per exemple, estava llegint-lo sencer i em quedo amb la idea de que ha dit el Papa textualment: el temps és superior a l'espai, la qual cosa vol dir que hem d'impulsar amb claredat, convicció i tenacitat processos sostinguts en el temps. Ell ha fet referència a que estan molt bé les paraules, els discursos, els eslògans, però que cal un esforç continuat en el temps per arribar a aquest objectiu de fam zero a l'any 2030. I després diu: podem somiar un futur sense fam, podem somiar-lo, però això només és legítim si ens entestem en processos tangibles, relacions vitals, plans operatius i compromisos reals. És a dir, que ha fet una crida a realment aterrar les idees, posar-les en pràctica i ser constants amb la lluita, perquè em sembla que 821 milions de persones al món que passen fam és realment un escàndol.
Un escàndol, sens dubte, un escàndol i un drama per a tota la humanitat. I ja en la recta final, abans de donar l'última paraula al president de Mans Unides, obrim les portes a la notícia curiosa que ens porta, com cada dia, la Ruth Carballido, de dilluns a dijous. Ruth, novament bona tarda, endavant.
Yum, 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 dum, dee, dum. How many cookies are there?
Avui és el Dia Mundial de l'Alimentació. Durant tota la jornada es vol conscienciar els pobles del món sobre els problemes alimentaris mundials i enfortir la solidaritat per la lluita contra la fam, la desnutrició i la pobresa. És el dia ideal per explicar-vos la història d'unes galetes que van estar un dia a les prestatgeries dels supermercats. Avui, a la notícia curiosa, us explico la campanya publicitària conjunta de les galetes Choco Flakes de Quetara i Cabronazi, una pàgina d'humor amb molt d'èxit a les xarxes socials, que publica fotografies, memes, gifs i vídeos, i que té com a avatar un Hitler vestit de rosa amb banyes. Les galetes van dirigides a un públic adolescent que alhora és el públic majoritari de la coneguda pàgina. Es va vestir la mascota de Choco Flakes amb l'uniforme militar rosa i les banyes del Hitler de Cabronazi, i es va idear una campanya en la que els joves podien guanyar cabropremis. I les galetes van arribar així als supermercats amb aquest packaging. Les xarxes socials es van omplir de crítiques. Youtubers, còmics i il·lustradors porten anys denunciant Cabronazi perquè no publica contingut propi i no esmenta tampoc l'autoria de les seves publicacions. El rebombori va ser tan gran que van haver de retirar les galetes dels supermercats. Quetara i Cabronazi han eliminat tota la campanya de totes les xarxes socials, com si mai no hagués passat res i sense fer cap comunicat. M'agradaria saber on han anat a parar aquestes galetes i no malpensar amb el malbaratament.
Gràcies, Ruth. Doncs una bona idea saber si aquestes galetes són en algun lloc que es puguin aprofitar. En tot cas, una història d'aquestes que no desitgem que es produeixin, perquè de vegades jugar amb els símbols i amb
una mica bruta.
Efectivament. Bé, no sé si la coneixia el senyor Martí Llobet,
no,
la campanya, però ja veu que la imaginació arriba fins i tot a aquests punts.
Sí.
I no és precisament una manera d'acabar amb el problema de la manca de distribució alimentària. Bé, no sé si ens pot avançar, ja que Mans Unides celebra l'any vinent els 60 anys, el nou lema de la campanya encara no està concretat?
No, encara està concretat, perquè això es concreta molt a final d'any, en quan fins que a l'1 de gener del 2019 serà quan es publicarà el nou lema. No està
molt
encara
bé
definit.
Per tant, es fa coincidir amb l'inici del nou any natural.
Exactament, sí.
I en tot cas sí que serà una celebració important. Segurament això que deia vostè abans, campanya contra la fam Mans Unides, aquest matrimoni indissoluble, no? Mans Unides, campanya contra la fam, segur que els oients que tinguin com a mínim més de 50 anys o més de 60 el coneixen prou bé. Quan eren nens a l'escola o després, quan es passava la guardiola, són tradicions que ara es desenvolupen d'una altra manera, però que és important
important, no? Conscienciar l'ajuda de moltes persones. I encara, Rafa Sanahuja, algun altre aspecte d'aquest missatge del Papa en el Dia Mundial de l'Alimentació, aquest missatge tan interpel·lador i tan contundent sobre allò que s'ha de fer? Per exemple, ha dit que manca voluntat política, ha anat directament als dirigents de la societat civil del món.
Sí, realment ha estat completament explícit. Falta realment voluntat política, ha estat la frase literal que el Papa ha dit amb aquesta carta a la FAO. Diu també, cal voler acabar de veritat amb la fam, la qual cosa, en definitiva, i abans de res, no es realitzarà sense la convicció ètica comú a tots els pobles i a les diferents visions religioses que col·loquen en el centre de qualsevol iniciativa el bé integral de la persona. És a dir, que realment denuncia, senyala directament amb el dit, a les persones que tenen la potestat de prendre decisions per acabar amb aquesta, fama al món, que realment és dramàtica, com ha anat comentant durant tota la...